anys.
Oi, en teoria.
Molt bé, tot seguit, parlem un dia més dels pecats capitals. En aquest cas, avui toca l'avarícia. Temps ara pel nostre repàs als pecats capitals, tal com han quedat explicat, revisats i revisitats en la col·lecció Pecats Capitals, que l'editorial Fragmenta ha editat aquests darrers 6 mesos, emprant la ment i la ploma de 7 joves pensadors de parla catalana. Són llibres curts, de lectura àgil i molt amena, però que emanen profunditat a parts iguals. Avui abordam l'avarícia, un pecat que, així de primeres, ens pareix el pecat més lleig, l'avarícia, no? Ho fem amb l'autor del volum, el filòsof Oriol Ponsatí Murlà. Hola, Oriol, benvingut a Ràdio Illa.
Molt bon dia.
I estàs d'acord amb això que dèiem, així de primeres, l'avarícia és el pecat més lleig?
Bé, els pecats tots ho són, de lletjos, que per això són pecats. Jo et diria, potser no sé si és el més lleig o no de tots, perquè això també deu anar una mica a gust del consumidor, però sí que diria que és un dels pecats més ambigus, no? I que quan fem el repàs de la història del pecat, en fem una mica la genealogia de com ha estat considerat, com ha estat vist al llarg de la història, ens n'adonem que és un pecat esmulladís. És un pecat que té una gran capacitat per fer-se passar, per esmunyir-se i fer-se passar fins i tot, en alguns casos, gairebé com una virtut, com, per tant, tot el contrari d'un pecat, que això potser amb altres pecats no passa tant, és a dir, són pecats més clarament pecats i, per tant, la seva vessant negativa és més fàcil de delimitar. I, en canvi, en el cas de l'avarícia, té aquest punt, això, escorredís, esmunyadís.
Quan l'Ignasi Moret et va proposar escriure sobre l'avarícia, li vas preguntar per què t'assignava precisament a tu aquest pecat?
Doncs no. La pregunta és pertinent, evidentment. Però vaig pressuposar que l'editor, l'amic Ignasi Moreta, sí, ha tingut d'altra banda aquesta idea que em sembla formidable i necessària, més a més perquè al marge que tingués també la generositat d'encarregar-me un d'aquests volums a mi, em sembla que el fet que hagi volgut que una sèrie de veus que tots, som joves relativament, perquè tots més aviat de mitjana voltem més aviat als 40 que no pas als 30, però que som una sèrie de veus que són molt diverses, perquè procedim, a més, doncs, de branques molt diverses, perquè aquí hi ha gent com jo mateix que vinc de la filosofia, gent que ve més de la filologia clàssica, de la literatura, de la teologia, de les ciències polítiques, de l'antropologia, com l'Adrià Pujol. Aleshores, bé, som persones de procedències molt diverses, però que em sembla que sí que compartim un cert tarannà generacional que no s'havia articulat mai com a, efectivament, com una veu assagística generacional. I per això em sembla d'entrada això, doncs, que la idea de l'editor, de proposar-nos a gent que, tot i tenir procedències i venir de branques d'estudi prou diverses, doncs, que compartíem aquesta mateixa sensibilitat intel·lectual, doncs em sembla un gran encert. Dit això, jo ni li vaig preguntar a l'editor com és que m'assignava aquest pecat i no un altre, sí, perquè vaig pressuposar des del primer moment que no hi havia cap mena d'associació entre l'autor i el pecat a tractar. Segur que, una mica com tothom, jo també podria ser més generós, però no em tinc per una persona especialment avara. I també t'he de dir, ara així, ara que no ens escolta ningú, que a partir del moment que vaig constatar també que l'editor, a la seva pròpia companya, que és l'Anna Ponsoda, li assignava la Luxúria, doncs vaig donar per fet que no hi havia cap... Aquí sí que ja estava desmentit completament que hi hagués cap mena d'associació entre el títol assignat i les característiques, diguéssim, ja més particulars de l'autor.
És el mateix un avar que algú avariciós?
Sí, és el mateix un avar, és una persona a qui atribuïm, per dir-ho així, de manera no puntual, sinó estructural, com un tret del caràcter, l'avarícia. És a dir, tots podem tenir en un moment determinat un comportament avariciós, i això potser no ens fa persones avares, però en canvi, quan una persona sí que es mostra, doncs, de manera sistemàtica, no?, de manera recurrent, de manera, per dir-ho així, estructural, com un tret del seu caràcter, al llarg de les accions que despleguen el seu dia a dia, doncs dona mostres d'avarícia, llavors és quan li acabem penjant, doncs, l'etiqueta d'avar.
És el de l'avarícia el pecat que més va voler combatre Jesús en els evangelis?
Sí, és un dels pecats, evidentment, que des d'un punt de vista, del que podríem dir això, no? El cristianisme primigeni, el cristianisme original, aquest cristianisme més net, més transparent, tot aquest cristianisme encara previ a tot el que serà el desenvolupament teològic, doncs, de la patrística, dels primers segles del cristianisme, dels concilis i de la sistematització, doncs, de tota la teologia dogmàtica i tot el sistema dogmàtic del cristianisme. És un dels pecats que Jesús, en la mesura, evidentment, que predicava el despreniment total des d'un punt de vista material, però fins i tot des d'un punt de vista emocional, no? Aquest desprendre's dels lligams familiars, no només dels béns materials, que evidentment ens condicionen, sinó també dels llaços, dels vincles naturals, familiars, etc. És evidentment un dels pecats, doncs, que de manera més clara trobem a l'Evangeli. El que és interessant, d'altra banda, em sembla, és que aquesta condemna, o aquest rebuig que trobem envers l'avarícia en textos com els evangelis, està en consonància amb tota una tradició que, de fet, és una tradició precristiana i és una tradició filosòfica grega que en podem trobar traces fins al segle VI abans de Crist, tranquil·lament, i aquesta consideració negativa de l'avarícia no té mai, i així es manté també encara en els evangelis cristians, no té mai una connotació, diguem-ho així, social. Vull dir, la primera pregunta, o una de les primeres preguntes que ens hem de fer davant de l'avarícia, quan la volem analitzar i quan la volem tractar des d'un punt de vista crític, és a qui perjudica l'actitud de l'avar, o a qui perjudica l'avarícia? Perjudica a la persona que es comporta d'una manera avara o perjudica el seu entorn. I aquí, davant d'aquesta pregunta, diguem a grans trets, podríem dir que hi ha resposta que és la que dona doncs, la tradició més antiga, la tradició clàssica, filosòfica, precristiana, però que també inclou justament aquests textos que ara esmentaves del cristianisme primigeni, on l'accent es posa completament en el perjudici que representa per a la pròpia persona avara el fet de comportar-se amb avarícia. És a dir, nosaltres moderns, segurament, quan pensem en l'avarícia, en el primer que pensem, si diem com és, per quin motiu, si preguntéssim ara, per quin motiu l'avarícia és una característica perniciosa, és una característica indesitjable. Segurament el primer que pensaríem és en les conseqüències negatives que té per la gent que envolta l'avar. Per la majoria que és una persona poc despresa, és una persona que tendeix a acumular, és una persona poc solidària, és una persona que no comparteix, etc. En canvi, per aquesta tradició clàssica, de pensament clàssic, que encara hereden, encara la trobem present doncs, en els evangelis, el plantejament del problema és completament diferent. La persona avara és una persona doncs, que té un problema, diguem-ho així, de no tenir ben posades les coordenades de les seves prioritats vitals i que és una persona que en definitiva no ha entès que l'acumulació de béns materials és una pèrdua de temps que mentre ens està ocupant i preocupant no ens permet dedicar-nos al que veritablement val la pena. I el que veritablement val la pena, doncs, en un context més grec precristià, doncs serà pensar quina és la vida bona i dedicar-nos a la vida filosòfica o desenvolupar-nos com a éssers humans en plenitud. I per a un context cristià serà una cosa molt similar, però evidentment doncs, amb aquesta connotació més espiritual. Recordem doncs, no, que aquestes referències que trobem a l'Evangeli, per exemple, a que el dia que ens morim no ens emportarem pas els nostres béns a la tomba, i el que se'ns està dient amb això és que estem perdent el temps quan dediquem el temps preciós que se'ns ha donat de vida, l'estem perdent, l'estem dilapidant, acumulant una sèrie de coses que el dia que ens morim, senzillament, no ens les podrem emportar. I, en canvi, el que sí que ens podrem emportar és, per dir-ho així, el bagatge d'una vida bona, d'una vida feliç, d'una vida ben viscuda. I per viure una vida feliç i una vida ben viscuda, doncs certament el fet de tenir més o menys diners o acumular més o menys béns sembla que no és una característica essencial. Per tant, fixem-nos que aquí no s'està rebutjant l'avarícia per les conseqüències socials que té l'actitud de l'avar en el seu entorn, sinó senzillament perquè el principal, per no dir l'únic perjudicat d'una actitud d'avara és aquell mateix qui es comporta d'aquesta manera, l'avariciós mateix.
Per cert, aquests dies, amb aquestes actituds que hem vist a vegades, doncs, acaparant productes de primera necessitat o farmacèutics, això és avarícia?
Bé, a veure, la situació que estem vivint en aquests moments doncs, en els països catalans i dels països del nostre entorn és una situació excepcional, és una situació d'alarma i és molt normal també doncs, que la gent, davant de segons quins pronòstics de la sospita que hi pugui haver problemes doncs, d'abastament i aquesta mena de coses, doncs la gent com corri a fer coses com ara buidar els prestatges de paper higiènic dels supermercats. Jo aquí, atesa les circumstàncies que són, repeteixo, excepcionals, jo no diria que això aquesta sigui una actitud. És a dir, abans el que em preguntaves, no? És a dir, una persona avara o definitivament una persona avara i una actitud avariciosa. Sí que podríem dir que hi ha potser un cert tret d'avarícia aquí, no? D'assegurar-me que jo tindré paper higiènic i una mica també, bueno, si el que vingui al darrere es queda sense, ja s'ho farà.
Sí.
Però quan hi ha situacions com aquesta que estem vivint actualment, que és tan i tan excepcional, bé, doncs jo també això més aviat tendria a matisar-ho i a circumscriure-ho en aquesta situació excepcional. Jo més aviat el que destacaria del que estem vivint aquests dies és l'enorme generositat amb la qual s'està comportant d'entrada, evidentment, tot el que són serveis sanitaris, tots els professionals que treballen des dels centres d'assistència primària fins, no cal dir, doncs, en els hospitals, en SEMS, ambulàncies, etc., tota la gent que està atenent, sobretot, a primera línia de foc aquesta crisi sanitària de primera magnitud que estem vivint, i aquí hi ha de tot menys avarícia, aquí hi ha una generositat extrema, aquí hi ha una sèrie de gent que no només estan fent jornades laborals absolutament, absolutament matadores, sinó que a més estan posant indubtablement en risc la seva pròpia salut. I després, a més, jo crec, en general, també, doncs estem veient una actitud de la ciutadania que també és una actitud, doncs, solidària i que és ben poca vara en la mesura, doncs, que la gent entén, i em sembla que va entenent cada vegada més, que aquest confinament que, lamentablement, el govern de l'Estat espanyol continua sense voler aplicar, per dir-ho així, doncs, de manera general, i per tant que ens hem d'aplicar voluntàriament, falta de que el govern reaccioni i se n'adoni de fins a quin punt és alarmant i és important, doncs, la situació que estem vivint, doncs la gent està reaccionant amb una enorme generositat, fent l'enorme esforç que representa també quedar-se a casa i no sortir si no és per raons absolutament indispensables. A vegades, en alguns casos, mira, jo mateix tinc tres criatures petites, no? I per tant us podeu imaginar, avui fa 8 dies justos que estan tancats a casa, perquè aquí al Principat sabeu que vam tancar les escoles el divendres de la setmana passada.
Sí.
Per tant, tres criatures petites que estan acostumades a sortir, que estan acostumades a córrer, a l'escola, etc, i que ja porten una setmana, quan això serà una setmana més i segurament més temps. Tot això és un esforç, evidentment, doncs, molt important i representa, implica, doncs, una generositat molt important. Jo em sembla, jo em quedaria més aviat amb això que no pas, doncs, bé, amb l'anècdota, doncs, d'aquest moment determinat, doncs, tots plegats hagin passat una mica de por de si tindríem o no tindríem paper higiènic i hagin corregut als supermercats a buidar pastatges.
No? Escolta'm, ara que tens família i tens canalla petita, no? Com s'ho fa un home com tu, un professional dels llibres, d'escriure, de pensar amb aquesta poca pau que deus tenir a casa?
Bueno, hem d'entendre tots plegats que tenim una situació absolutament excepcional, que això durarà el que durarà, poden ser 2 setmanes, poden ser 3 setmanes, pot ser 1 mes, però és una situació excepcional que, si entre tots plegats hi posem el que hi hem de posar, doncs acabarà passant i tots plegats ens alegrem molt de poder tornar a la normalitat. Ara mateix, el que és bàsic i fonamental, costi l'esforç que costi, com pots imaginar, no es pot treballar amb normalitat, no pots estar a ple rendiment treballant a casa, sobretot quan hi ha mainada petita, però bé, doncs tots plegats hi posem de la nostra part, tenim moltes eines que ens permeten teletreballar, ara mateix estem fent una entrevista, jo estic a Girona i tu ets a Formentera, i estem fent una entrevista radiofònica que amb certa normalitat. Tenim el correu electrònic, tenim telèfon, tenim diverses eines que ens permeten fer videoconferències, etc, i hem d'anar fent, doncs, a la mesura del possible, jo diria, sobretot amb molta calma, sense estressar-nos, sent tots molt conscients que les situacions que tenim tots plegats a casa, doncs hi ha gent que té gent gran a càrrec, hi ha gent que tenim menors, aquests dies, doncs, per tant, els horaris és evident que s'han de flexibilitzar enormement, però també és molt important que tots plegats siguin conscients que des de casa podem també continuar aportant, continuar treballant, continuar acompanyant-nos també a tots els companys de treball, per tal, doncs, aquesta situació sigui el màxim de passadora. I la mainada, doncs bé, doncs procures posar imaginació, procures, evidentment, doncs procurar repartir la jornada de manera, doncs, que facin una mica de tot, que tinguin una bona estona de joc lliure i que posin la casa de potes en l'aire sense cap problema, i has de ser molt més tolerant del que series en una circumstància, doncs, també més normal, has de buscar estones que puguin fer, encara que sigui, doncs, mira, com el meu cas, que vivim en un pis que no és especialment gran, sense sortida, sense terrassa, sense jardí, doncs bé, buscar la manera també que puguin fer exercici dintre casa i desfogar-se i fer una mica el boig. I després compensar això, doncs, també, doncs, mira, doncs, si fem una estona de cinema, fem una estona de cinema, si fem una estona de deures, i si fem, i has de procurar anar passant el dia així una mica com pots.
Bé, són les 11:43, les 6:43, avui hem parlat de l'avarícia amb Oriol Ponsatí Murlà, un dels autors d'aquesta sèrie de l'editorial Fragmenta, Pecats Capitals. Abans d'acomiadar-nos, Oriol, com està la cosa per Girona? Com ho viviu al carrer?
Bé, no, al carrer, pots imaginar, el veig poc. Si baixo al carrer és ben bé per baixar la fleca que tinc just a sota casa per comprar pa, o girar a la cantonada a buscar els productes de primera necessitat al supermercat, fent puja i baixa, és el que fem tots i és el que hem de fer tots. En general, jo crec que aquí al Principat la resposta que està donant la ciutadania és exemplar, en la mesura que la gent ha entès perfectament, doncs, que és absolutament necessari que tots ens quedem a casa per disminuir tant com sigui possible, les possibilitats de contagi. Per una raó molt senzilla, que és perquè ja en aquests moments tenim els sistemes sanitaris absolutament, absolutament desbordats, i per tant no ens podem permetre d'afegir més casos de contagi. N'hi haurà més igualment, però en tot cas tots els que puguem evitar els hem d'evitar, perquè si no el sistema col·lapsarà. I que el sistema col·lapsi només vol dir una cosa, no és només que els professionals evidentment doncs, ho passaran més malament, que això també ho hem de tenir en compte, sinó principalment el que vol dir, si el sistema col·lapsa, vol dir que no tindrem les condicions necessàries per poder atendre la població de risc de la manera deguda. I això es traduirà d'una manera molt concreta, que és en morts. Això ho hem d'entendre perquè ja està començant a passar, i tenim, en aquest cas, afortunadament, doncs, els casos doncs, de precedents de veure com s'ha tractat aquesta situació, aquesta crisi, doncs, a llocs com la Xina, com a Corea del Sud o com a Itàlia, i per tant podem veure què s'ha fet en uns casos, què s'ha fet en els altres, i hauríem de tenir molt clar què hauríem de fer aquí. I repeteixo, em sembla d'una irresponsabilitat gairebé criminal que un govern central, que és qui té en aquests moments, perquè ha volgut assumir de manera centralitzada les competències de, tant de salut com d'interior, i per tant és l'únic que en aquests moments pot dictar un confinament total fent ús de la seva autoritat, que en aquests moments estigui marejant la perdiu i no faci el pas que ha de fer, em sembla, repeteixo, d'una irresponsabilitat enorme. No em fa res posar-hi l'adjectiu criminal, perquè aquí estem parlant efectivament de persones que perdran la vida directament com a conseqüència de la manca de mesures que s'estan prenent. I per tant, jo crec que en algun moment haurem de plantejar-nos fins i tot haurem de fer una avaluació jurídica de la responsabilitat que suposa que hi hagi gent que, sabent que en aquests moments hauria d'estar prenent unes altres mesures, s'està abstenint de prendre-les. Sabeu que el govern del Principat, el govern de la Generalitat, fa des del dimarts a la tarda que està esperant resposta a una resolució dels departaments d'Interior i de Salut que demana el confinament total de tot el Principat. Des del dimarts. Això hauria d'haver entrat en aplicació el dimecres a les 12 de la nit. Bé, en aquests moments, estem a divendres, ni tan sols hi ha hagut una resposta per part del govern central. Això, repeteixo, em sembla d'una irresponsabilitat criminal en aquests moments. Afortunadament, la ciutadania està fent allò que no fa el govern, que és tancar-se i autoconfinar-se, diguem-ne, per responsabilitat, i això em sembla un indici d'una maduresa cívica enorme, però és evident doncs, també que queda sempre un marge doncs, de persones que es veuen obligades a anar a treballar, perquè atès que no s'han pres aquestes mesures de confinament total, l'empresa no ha tancat, com que no ha tancat, els treballadors evidentment han d'anar a treballar, i això està posant en risc aquests mateixos treballadors, les persones amb qui conviuen, les persones amb qui treballen, etcètera, etcètera.
Oriol, moltíssimes gràcies, que tinguis un feliç cap de setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.